el Sabadell Cartagena, atenció, dissabte a les dues.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Dissabte a les dues de la tarda, ho heu escoltat bé, eh? De veritat que qui pensa els horaris no li dona dues voltes o li en dona massa, no sé. Serà per temes televisius, per allò de sortir a Movistar, i que han d'haver-hi 10 franges diferents, però ja m'explicareu quin sentit té un partit de la tercera categoria del futbol estatal un dissabte a aquesta hora. Últimament, això sí, ens hi estem acostumant, eh? Amb la pandèmia, sense públic, això sí, ja vam veure un Sabadell-Mirandés a la una d'un dissabte a la Nova Creu Alta, però insisteixo, a porta tancada, sense públic, i l'any passat, Ilicitano Sabadell, el Diego Quiles, dissabte a les 12, més propi d'un partit de futbol formatiu que no pas d'un de professional. Ni tan sols l'estadístic del club, el Miguel Ángel Rodríguez, ha trobat cap precedent de dissabte a les dues. Deu ser que no n'hi ha, directament. I obliga a replantejar directament tot el cap de setmana sencer pels aficionats que vulgueu venir a la nova Creu Alta. Com deia un bon amic de la casa, el Cristian García, serà qüestió de fotre's un bon esmorzar de forquilla i després directes cap a l'estadi.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Que ningú es despisti per això, eh? D'aquí a 10 dies aquest partit, aquesta setmana, en plena festa major, el Sanluqueño Sabadell és diumenge a un quart de set al Palmar. Amb la Rocío García al control de so, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Mallorca ha suspès de feina i sou i, a més, li ha tret la capitania a Dani Rodríguez després dels seus dos comunicats criticant obertament les decisions de l'entrenador, de Jagoba Arrasate. Al US Open hi haurà un Alcaraz Djokovic a semifinals. El Murcià va guanyar fàcil en 3 sets al txec Lechka a quarts. Avui a 6:15 el canadenc Augier Aliassim contra l'australià Demignaur i a les 2 de la matinada duel d'italians Sinner davant Musetti. Al quadre femení, la primera semifinal serà Jessica Pegula contra Sabalenka. Als altres quarts, Anisimova Swiatek i Muchova Osaka. A més, la derrota d'Espanya contra Itàlia i 67-63 complica el passi a vuitens de l'Eurobàsquet masculí. Encara depèn d'ella mateixa, però haurà de guanyar demà a Grècia o esperar que Geòrgia superi Bòsnia-Herzegovina. I per últim, avui a 11:15 de la nit, bona hora també, tot i que és una hora menys allà, últim partit de lligueta de l'europeu d'hoquei patins per la selecció espanyola masculina. Després de guanyar França i Itàlia, avui el rival és l'anfitriona Portugal. Som-hi amb el sumari de l'hotel.
Es comenta la recepció.
Escoltarem en directe la roda de premsa d'un dels nous d'aquesta temporada, de Joel Priego, que parla d'aquí a 10-12 minutets. A més, farem un cop d'ull al nou cos tècnic arlequinat peça per peça, avui que en teoria ha de ser dia de sancions i de moltes més coses. En l'última hora arlequinada també tindrem una mica de bàsquet o de ciclisme.
L'actualitat de la primera ref.
L'Eldense ha donat al porter Ramon Vila el primer MVP de la temporada pel seu partit aquí a la nova Creu Alta. A més, l'Ibiza Hércules d'aquesta setmana l'han avançat. Es jugarà dissabte a 10:15 de la nit. Tenia problemes logístics per arribar a la illa, l'equip alacantí, pel poc temps que han tingut per planificar el viatge i per les dates que són també amb el turisme que hi ha a Eivissa, i els dos clubs van demanar a la federació canviar l'horari. Un Eivissa que avui ha tingut roda de premsa, ha comparegut el director esportiu, l'exjugador Javi Lara, per valorar el mercat. A més, Javi Anton de l'Antequera ha operat d'apendicitis i el Real Murcia ha comunicat que ja són més de 16.500 socis, la segona xifra rècord en tota la història del conjunt murcià. I a més, avui a les 7 presenten Flacus, l'últim fitxatge que torna al conjunt pimentonero. Es parlava d'un traspàs al Castellón de més de 500.000 d'euros, eh? Hi haurà fins i tot sessió de fotos i signatura d'autògrafs.
La notícia curiosa.
D'una banda, la pública RAC1 detenen un familiar de Marc Márquez i un guàrdia civil per l'assassinat d'un contrabandista a la Noguera el 2022. La policia també ha arrestat el propietari d'un taller de Lleida per la mort a trets d'aquest veí d'Oliana. I a més, els comiats d'Uche, del Getafe, i de Fabio Silva, del Wolverhampton, són exactament els mateixos, el mateix redactat, paraula per paraula, només canviant de la nota el nom de l'equip, Wolves per Getafe, a saber qui ha copiat aquí.
De quin partit no estarem pendents?
Del Seychelles-Gabon, a les 3 classificatòria africà pel Mundial.
I a les xarxes socials.
Després de l'entrevista ahir, aquí a l'Hotel Suís, Gianni Cassaro feia a la tarda una nota de comiat a les xarxes socials, entre d'altres amb una foto de l'entrevista post-ascens aquí a Ràdio Sabadell sobre la mateixa gespa de la Condomina. Entre les respostes, dues d'especials, una de Diego Foli, el nou porter, que diu molta sort, Gianni, et mereixes el millor, i l'altra d'un rival aquesta setmana del Sabadell, de Javi Feria, que li deia moltíssima sort, amic.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant Wolfgang April, polonès amb nacionalitat alemanya, que va jugar al Sabadell l'any 87 a primera divisió i que avui fa 66 anys. I avui li preguntem a la intel·ligència artificial quin és el principal perill que es trobarà el Sabadell aquesta setmana a Sanlúcar de Barrameda.
Els principals perills per al Sabadell al Palmar són la fortalesa com a local del sanluqueño, la seva capacitat de generar perill per bandes, la seva intensitat inicial i la possible presència de jugadors ofensius ràpids i habilidosos, com Zaki, Paquito, Beppo, Tunkara, Juárez o Óscar Lorenzo. El Sabadell haurà de neutralitzar els costats, mantenir la solidesa defensiva i aprofitar qualsevol oportunitat d'atac, especialment si el rival perd força a la segona meitat.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, encara no, 7 minutets per sobre de la 1. Marxem cap a la nova Creu Alta. Avui és dimecres, avui és dia de roda de premsa. Anem acostumant-nos una altra vegada als ritmes habituals de temporada i avui un dels encarregats de parlar, a més, és un dels nous, per tant, com a mínim servidor, li posarà veu a Joel Priego, a un dels jugadors que treballa en aquesta zona de mitges puntes, tot i que ho pot fer també en el carril, als esquemes de Ferran Costa. Sergi Garcés, nova Creu Alta, com estàs?
Bona tarda.
El que no recordo és on s'ha entrenat la plantilla avui.
A Sant Oleguer. I no ho posis en un pretèrit encara. Posa-ho en present.
No fotis.
Sí. Encara no hi ha ningú per aquí i, de fet, ara fa un minut, no arriba, que el cap de premsa del club em deia que no havia acabat la sessió, sinó que anéssim allò una mica de retard. No, que anem amb molt de retard avui.
Doncs aviso ja en antena que anirem avançant coses i que si el Sergi Park vol anar baixant, teníem més continguts i, per tant, com que també estaves,
doncs sí.
Estaves inclòs a la festa, Sergi...
Ves avançant feina i ves tirant d'altres temes perquè, clar, això ara et diuen que va anar molt retard i d'aquí 10 minuts els tens aquí a tots espitant.
Ah, però el Sergi Parc pot callar en qualsevol moment. En qualsevol moment calla el Sergi i ja està. I anem amb la roda de premsa.
Correcte.
Déu-n'hi-do, eh? O sigui, ens té acostumats el Ferran Costa a sessions d'entrenament maratonianes, però Déu-n'hi-do.
Ha començat tard, em deien. Si avui el tema ja no és tant que la sessió d'entrenament sigui llarga, que també, com dius, ens té acostumats el tècnic de Castelldefels des del seu aterratge aquí al Sabadell a fer aquestes sessions de gairebé dues hores i poc, però avui ens deien que, a més, per diferents circumstàncies, que, com diria, ara no venen el cas, avui és que ha començat tard aquesta sessió preparatòria.
Avui és dimecres, és dia de conèixer la circular de les sancions. En teoria no hauria d'haver-hi sorpreses i això implica que haurien de caure-li dos partits a Ferran Costa, és a dir, el d'aquesta setmana a Sanlúcar i el de la setmana que ve amb aquest horari tan xulo que, si vols, ara comentem també, de dissabte a les dues contra el Cartagena. Acabo d'entrar ara mateix i encara no s'han publicat i em constava que fa una estona el club tampoc havia rebut aquestes sancions per via interna. Per tant, a l'espera estarem, de seguida parlem del cos tècnic, però vaja, que el més normal és que li acabin caient dos partits a Ferran Costa. Sergi, et dic el tema de l'horari i ara anem amb el cos tècnic. Què t'ha semblat aquest horari? Dissabte a les dues, aquest Sabadell-Cartagena de la setmana que ve?
Doncs mira, si ara jo fos amant del futbol modern, et diria que ja ens hem d'anar acostumant. Com no vull caure en aquest parany, et diré que és una autèntica aberració. O sigui, que un partit, sigui a casa o sigui a fora, es jugui a les dues del migdia, quan encara li afegeixo encara més història, eh? Fa les temperatures que fa, és una autèntica barbaritat, que diu poc dels que intenten fer veure que pensen en el bé d'aquesta categoria. Que això té a veure amb la televisió és una evidència, que els canals que només emeten 10 partits i no tota la, i no tota la jornada necessiten horaris diferents, és evident. Però que un d'aquests horaris, sigui el de dissabte a les 12, que diuen que també arribarà, com aquest de dissabte a les 2, o diumenge a les 2, tant més, és una autèntica barbaritat.
No, no, arribarà, no, ha arribat. O sigui, aquesta setmana, el dissabte a les 12, tenim un Eldense Villarreal B, que dius tu, doncs, temperatures.
Adri, vigila, això és el que anava a dir. Imagina del que ha de ser jugar a Elda a les 12 del migdia. Però bé, que em val per jugar aquí a les 2 del migdia, eh? O sigui, són ara... què? Un quart no arriba, de 2? I ja et dic jo que ara mateix fa una calor aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta, que si han de sortir d'aquí 10 minuts a escalfar-se els jugadors, suarien allò, però de valent.
És que, a més, la jornada inclou a les 4 un Arenas de Getxo Cacereño, que en teoria Vizcaya ha de fer millor temps, mitja hora més tard un Baracaldo Zamora, a les 7 el Bierzo, que fa més fresca, un Ponferradina Pontevedra. Vull dir que si vols tens alternatives per poder posar un altre partit amb un clima més benèvol en aquesta franja, si és que la vols incloure, que a mi em sembla absurd, però vaja, de dissabte a les 12 i canviar. En tot cas, Sergi, primer partit de tota la història, com a mínim que tinguem controlat, del Sabadell, un dissabte a les 2, eh? L'hem viscut a la 1 i, a més, aquest sí que el recordaràs perquè és el del brot de Covid que vam tenir aquí a Ràdio Sabadell a l'època de la pandèmia, quan es jugava a porta tancada contra el Mirandés a casa. Hem jugat de manera molt recent en aquesta franja que dèiem ara, dissabte a les 12, el Diego Quiles contra l'Illicitano l'any passat, però bé, l'any passat, la temporada passada, fa uns mesos, però dissabte a les 2... és que no recordo ni amistosos.
Jo estic tirant de memòria un partit a Màlaga, però segur que tu tens més memòria que jo.
Ah, és veritat.
Que diria que es va jugar a les 2.
Però pot ser que fos diumenge?
Pot ser que fos diumenge. Per poder ser, pot ser. Però sí que em sona a mi un horari així a la Rosaleda, que es va perdre, diria que 2-0. Temporada del Covid, també.
Sí, sí, el mateix any, sí, sí.
I diria que es va jugar a les 2, diria, però tampoc. I que era diumenge més que dissabte és més que probable, també.
Doncs mira, es va jugar el 7 de març. Aprofito que tinc aquí el Sergi Parc per demanar-li... No sé si pots consultar. Hola, Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Si el partit aquest del 7 de març va ser dissabte, diumenge, i si va ser a les 2 o no... però vaja...
Dues o quarts de tres, eh? Però era aquesta franja de... Com se sol dir, l'hora de dinar. Que a tot això estem parlant de la barbaritat que suposa pels jugadors. Ara pensa també en l'aficionat, eh? Un partit a les 2 del migdia és que no saps si tira cap endavant o cap enrere a l'hora de dinar, per exemple.
Bé, esmorzar de forquilla, no? Com dèiem, amb el som de l'hospi a nivell de xarxes socials.
Sí, sí.
Correcte, mira, confirmat. Sabadell-Màlaga diumenge... No, perdó. Sabadell-Màlaga, és que aquí a la Nova Creu Alta també es va jugar a les 2. Perdó.
Ah, mira.
Però va ser d'un diumenge. Si anava a dir confirmat, però no, és el partit aquí a la Nova Creu Alta. Doncs mira...
jo el d'aquí no el recordava, eh? Jo em referia al d'allà.
Sí, jo també tenia en ment aquell. Però vaja. Bé, en tot cas, que partits el dissabte a les 2 és estrany de nassos i, com dèiem en començar, obliga a canviar pràcticament tota la rutina... que l'aficionat, que se suposa que això està muntat al final per la gent, doncs tingui de poder anar al futbol i combinar-ho amb activitats de la canalla, amb horaris de dinars de caps de setmana, etc. Però vaja, en fi. Anem amb el cos tècnic, si voleu. Tenim el Sergi Parc per aquí. Ferran Costa, que en teoria... Bé, vaja, segur, no podrà seure a la banqueta del Palmar... Sergi, ha de ser Aitor Maeso qui el supleixi.
Sí, no falten, per això, candidats. És evident que per ordre jeràrquic, si vols dir així, i si ningú no ens diu el contrari, hauria de ser Aitor Maeso, però com ara d'aquí una estona ens descobrirà el Sergi Parc, candidats per aixecar-se a donar instruccions i per esperonar els jugadors a peu de gespa, ja que no hi serà Ferran Costa, doncs realment homes de negre, que diria aquell, no en falten aquesta temporada, eh?
Vols conèixer-los al detall o no?
Vinga, va.
Perquè, Sergi Parc, avui has estat fent recerca. Clar, dèiem ara, serà Aitor Maeso. Aquí no és una cara nova, perquè és una cara ja coneguda. De fet, si vols explicar una miqueta la història, Aitor Maeso ha fet de segon tècnic del Sabadell. Bé, anava a dir amb diferents entrenadors. Sí, amb dos. En Movilla no era realment el segon, formava part del cos tècnic, però estava Guirretxo també, i a més també ha treballat colze amb colze amb Ferran Costa, per tant no li ve de nou res del que direm a partir d'ara, no?
No, és una persona que ja va aterrar la nova Creu Alta la temporada passada, per tant la gent, imagino que en línies generals Adri el tindrà controlat, però vaja, per qui potser no estigui tan atent a qui està a la banqueta, Aitor Maeso és el que té el cap rapat, per dir-ho així, i que l'altre dia, de fet, quan Ferran Costa ja va ser expulsat, ell va ser l'encarregat, no?, de vam veure allò dempeus i dirigint una mica l'equip en els últims minuts d'enfrontament en aquest empat contra l'Eldense, com deies. Ja era el segon de David Català la temporada passada, se'l va fitxar per fer aquesta funció. Quan va aterrar David Movilla en el càrrec, va venir de la mà de Borja Guirretxo i, per tant, aquí Maeso va quedar com tècnic auxiliar dins de l'estaf. Ara ha recuperat aquestes funcions purament de segon entrenador i, com deies, ja havia coincidit amb Ferran Costa, el Manresa, per tant, retrobament entre els dos, home de confiança, i que en principi serà Adri, vaja, l'encarregat d'estar dirigint el Sabadell a Sanlúcar.
De fet, va acabar dirigint el Manresa un temps després de la marxa de Ferran Costa. És a dir, va treballar d'auxiliar de Ferran Costa i després va assumir com a primer entrenador també la banqueta del conjunt bagenc. Hauran d'estar en constant comunicació de forma directa o potser a través d'algú de l'estaf. Avui aprofitem aquesta circumstància, aquesta sanció que dèiem, encara per confirmar, de Ferran Costa, per conèixer per qui tu, una mica més a fons, tots aquests integrants, un qui és qui, podríem dir, no? Allò, anar repassant protagonista per protagonista, i a més, l'altre dia l'esmentaven al Tribuna Preferent. Comencem-lo per un, si et sembla, pel nou team manager.
Albert Perea, com dius, team manager. Ens haurem d'acostumar també, Adri, perquè a més la gent que sigui més fidel, vaja, el veurà segurament en diferents actes, en rodes de premsa, etc, perquè és l'encarregat, no?, de fer aquestes coordinacions de l'equip, que la comunicació entre staff, plantilla, directiva, doncs vagin en la direcció que es busca, i al final, com diem, és una nova figura que, bé, era també una petició de Ferran Costa a l'hora de fitxar com a tècnic del Centre d'Esports Sabadell. Ja havien treballat junts al Badalona Futur, allà també va coincidir amb Lucas Viale. Són persones de molta confiança, per dir-ho així, i que ara es reagrupen aquí al Sabadell. Adri, Albert Perea va estar 3 temporades al Badalona Futur com a director de comunicació i màrqueting, ara fent aquesta funció, aquest rol de team manager, i com diem, és que al final serà una figura que veurem allò que estigui present en molts dels actes, tant de Ferran Costa com de Lucas Viale, etc.
L'hem vist, per exemple, en els entrenaments, en el dia a dia, l'hem vist acompanyant Ferran Costa a la zona de periodistes, per entendre'ns, sí. No a la mateixa taula, però a les rodes de premsa, etc, etc. José Racampos, qui és?
El veureu sortir de la banqueta de forma habitual en jugades d'estratègia, perquè al final és l'encarregat d'aquestes jugades de pissarra. Càrrec oficial, per dir-ho així, auxiliar del cos tècnic, assistent de l'ABP. Per tant, una figura també important en aquest sentit que es dedicarà a això, i a més el Sergi Garcés també l'ha anat esmentant durant els partits, o durant aquest partit contra l'Eldense l'altre dia. Té 35 anys, també havia estat al Badalona Futur. De fet, quan Ferran Costa deixa el club que estava instal·lat a Badalona, ell fa de tècnic interí i, per tant, home de confiança també de l'entrenador del Centre d'Esports Sabadell.
A més, fa d'interí amb una curiositat.
Sí, fa d'interí en un partit en què el Badalona Futur, Adri, va perdre 1-0 contra la Penya Independent, i ja saps que el Sabadell, en els últims temps, s'ha anat nodrint de jugadors en passat al Badalona Futur, entre ells, Janard Fornés, que aquell dia va veure la vermella directa. El dia que José Racampos dirigia el Badalona Futur de forma interina, Janard Fornés va ser expulsat amb vermella directa.
Doncs no sé si ara que s'han retrobat li deu haver recordat o no aquell únic partit que va fer com a tècnic interí. No sé si ho has arribat a dir. Com a jugador va estar al Sant Feliuenc.
Sí, correcte. Moltes temporades, a més, sí.
Sergi Garcés, aprofito. Si ens has de tallar en qualsevol moment perquè arriben els jugadors, m'imagino que encara no han arribat, no, de l'entrenament?
Perdona, no interrompis la masterclass que està fent Sergi Parc ara mateix. No, no, aquí tranquil·litat, no us preocupeu que jo us aviso.
T'anava a dir que Joserra i Perea, segurament de tots els noms que està dient i dirà en aquest nou staff, són les dues noves figures amb més protagonisme.
Sí, home, com a mínim els que visualment, per la gran majoria, veurem amb més moviment, no? És evident que els fisio segurament, si hi ha d'intervenir algú al costat del doctor, doncs també els veurem en acció, per dir-ho així, però sí, estic d'acord que segurament seran, no sé si els més mediàtics, però per l'aficionat, pel soci del Sabadell, les cares més visibles dins de les novetats, perquè alguns noms ja els tenim de la temporada passada, òbviament, però les dues cares o els dos noms que més repetirem al llarg de les diferents retransmissions del Sabadell.
Continuem amb el qui és qui. A Ferran Costa gairebé ja ni calia perquè sabem qui és. Hem parlat de Maeso, de Perea, de Campos. Toni Teixeira, exporter mític, entre altres, del Prat, sobretot, entrenador de porters, i cara ja coneguda.
És un dels que estava la temporada passada, o sigui que sí. I a més, la gent el reconeixerà segurament perquè és un dels primers a sortir al terreny de joc abans dels partits, eh? Perquè és el que fa companyia a Foli, José Ortega i companyia en els escalfaments, entrenador de porters, com dius, 38 anys, home de confiança també de Lucas Vial i Ferran Costa, etc., ja havien coincidit en el passat, així que una figura doncs, que es manté respecte al curs passat també.
A diferència d'Àlex Ortiz.
Sí, aquest és entrenador de porters de futbol base, però també serà assistent al primer equip, nova figura, per tant, una altra cara que podrem ubicar també en els partits.
Més coses, deia ara, preparació física, recordem que el Marc Jiménez va marxar amb Luis García a la Unió Deportiva Las Palmas, el preparador físic de la última temporada a segona federació ha canviat d'aires, i déu-n'hi-do els canvis, perquè passar de segona federació a segona del Sabadell a Las Palmas és un bon canvi. Qui és el nou preparador físic?
Rémi Chéry, francès, el francès de l'estaf, és la figura que la gent podrà veure sobre dels jugadors en l'escalfament prepartit, en els substituts que estan escalfant-se a la banda, el que està allà a sobre de vinga, nois, apreteu. Aquest és Rémi Chéry. Estava ja com a readaptador la temporada passada, per tant també cara coneguda però amb una altra funció, i és Adri la persona que estava a dalt veient els partits al costat de Gerard Puentes, ara també en parlarem d'ell, cridant com ningú, sobretot quan Bakayoko entrava en acció. Aquí la connexió francesa.
Anava a dir-te, no perquè se li hagués de dir més coses que la resta, sinó que m'imagino per un tema lingüístic o idiomàtic.
Sí, sí, pel tema lingüístic, tal qual. Bé, doncs d'aquests crits segurament, Adri, us en podreu lliurar una mica més aquesta temporada perquè estarà a peu de gespa fent de prepa.
I a més amb Albert Terrero, que és una mica, podríem dir, aplicat a la preparació física el que Àlex Ortiz a la porteria.
Sí, és a dir, és el prepa del B, també estarà com a assistent del primer equip, també nova figura, per tant, en aquest cas, és el que donarà un cop de mà a Rémi Chéry en aquesta preparació física.
Poques presentacions calen per Agustín Fernández, pel DOC.
Poca cosa té de dir d'ell. Des del 2021 ocupant aquest càrrec, el teníem més ubicat abans sobre el terreny de joc, excapità de l'equip, dues etapes al Sabadell com a jugador, un dels herois de l'ascens d'Eibar, etc. Però ara ja el tenim ubicat ja de forma fixa en aquestes funcions de doctor Adri, una temporada més, com diem, des del 2021 que ocupa aquest paper.
Sergi Garcés, els staffs, els cossos tècnics, ostres, la sensació és que cada vegada són més grans, portem una estona i encara queden uns quants, eh?
Sí, sí, sí. A més, ja hem fet alguna broma del dia de la presentació. Algú per l'agradaria feia el comentari de gairebé hi ha més de negre, que se m'entengui, que no pas de blau, que són els colors que porten respectivament els jugadors i el cos tècnic, o per ser correcte, cos tècnic i els jugadors. Però sí, sí, home, evidentment, això s'ha professionalitzat, i s'ha professionalitzat, no parlo del Sabadell, parlo en general a tots els nivells. Abans un entrenador gairebé venia amb un preparador físic i poca cosa més, i ara, doncs bé, es treballa al detall i gairebé amb tasques molt, 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 molt focalitzades i molt, 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 com diríem, no personalitzades, però sí molt al detall. Allò que dius, tu de què t'encarregues? No, jo m'encarrego d'això, específiques, saps? Fent tasques molt específiques dintre d'un cos tècnic.
Recorda que no fa pas tant de temps Ramon Moya, per exemple, va venir aquí amb Sergio Dorado, que feia de segon entrenador i preparador físic tot en una. O sigui que al final...
A Ramon Moya li sobrava fins i tot Sergio Dorado. S'ho podia haver fet sol. Però sí, sí.
Pensava que no vas a dir, li sobrava fins i tot la preparació física. No li calia, tampoc.
No, això que esteu comentant, que és que, clar, que cada cop això va... es professionalitza més i també a aquest nivell.
Ja que anem al terreny dels físios, i aprofito, Sergi, com a persona que més viatja de la casa, et trobarem a faltar enguany, amb el permís de tots els que comentarà a partir d'ara al parc. Enrique Agudo, nou fitxatge també al futbol professional de l'Andorra. Trobaré a faltar quan l'equip vagi guanyant i hagi d'entrar a atendre algú, que se li caigui allò, algun estri a mig del camp i hagi de fer una aturadeta.
Quina sort ha tingut el futbol, en general, que Enrique ha anat al futbol professional ja, perquè el bar aquest low cost hagués estat fantàstic amb algú com ella a la banqueta, amb algú que viu els partits amb la seva intensitat, i seré així prudent. Imagina't, uns últims minuts en bar, low cost, el cable, no va, si va... Bueno, espectacular.
El futbol professional que el tenim a l'Andorra, igualment, Parc, tenim cares conegudes, igualment, pel que fa al servei de fisioteràpia.
Sí, els fisios són Jordi Callís, que ja estava a la temporada anterior, i Xavi Camps, una cara que sí que és de les noves, per dir-ho així, de l'estaf del primer equip del centre d'esports. Aquests són els dos fisios. Com a readaptador, Adri, tenim a Gerard Alís, que com a curiositat, estan actius jugant a futbol. Juga al Gavà de segona catalana. Per tant, també queda dit aquí aquest detall. Òbviament, la prioritat aquí serà el centre d'esports Sabadell, però en aquest cas compaginant també i tenint els caps de setmana força ocupats.
El següent l'hem comentat fins i tot a l'editorial d'avui.
Setena temporada al club. Miguel Ángel Rodríguez com a delegat. El coneixem també com l'home estadística per excel·lència del centre d'esports. I com diem, setena temporada aquí donant un cop de mà també amb el primer equip.
I ex de l'Europa en el seu dia, ex del filial, o sigui que déu-n'hi-do també el camí que ha recorregut. M'ha sorprès la dada, no era conscient de les 7 temporades que porta ja el Miguel Ángel.
Bé, aquesta dada la donava ell mateix, de fet, a xarxes socials, d'allà l'hem tret. Sent de números, la font havia de ser ell mateix, i per com controla el tema de les xifres, Adri, segur que és de fiar.
L'ànima del vestidor, en Branso, Jordi Branzuela, la seva penya fins i tot feia un tifo, un mural, digue-li com vulguis, aquesta primera jornada de Lliga.
Aquest sí que porta temporades, des del 2007, sent l'encarregat de material del Centre d'Esports Sabadell. Ja saps, i ho comentàvem també fa uns dies, no sé si amb una transmi d'algun amistós o al motel suís, que ha passat uns últims mesos, unes últimes temporades que no les ha pogut fer completes per alguna complicació de salut. Bé, aquest any el tenim allò a la perfecció i esperem que pugui completar el curs 25-26 sense massa problemes. En tot cas, al seu costat, Adri, des de mitjans de la temporada passada aproximadament, que té el Ramon González, que també farà aquestes funcions d'encarregat de material, així que en aquest sentit el Sabadell sí que anirà ben servit.
I que en el seu dia va entrenar, entre d'altres equips de l'Obrador, el femení del Sabadell, el Ramon. Per tant, em serveix per lligar això amb les integrants femenines que hi ha en aquest staff.
Belén del Amo és l'assessora del rendiment. La podeu veure tan vestida, com deies abans, Adri, de negre, juntament amb la resta de l'estaf, o a la llotja, perquè estem parlant que també és la dona del president, fa aquestes funcions de psicologia. I vaja, per qui en vulgui saber més, recorda que la temporada passada a l'Hotel Suís el Sergi Garcés li va fer una extensa entrevista per conèixer més a fons quines funcions té Belén del Amo, que continua vinculada al club amb aquest rol.
I s'incorpora Vanessa Martínez.
Sí, una de les grans novetats, en aquest cas com a dietista, com a nutricionista, la podeu distingir, vaja, més enllà de que és una de les poques integrants femenines d'aquest staff del Centre d'Esports Sabadell, porta un rellotge allò ben gros, negre, al canell dret, cabell ros castany, per dir-ho així que també la identificareu fàcil, com diem, Adri, amb aquestes funcions de nutricionista.
I per rematar-ho, tres noms propis més d'aquest staff, no a la banqueta, sinó, per entendre'ns, en dia de partit, a la part alta. Bé, de fet, el primer d'ells et dirà que també es vesteix de curt, però a l'hora de la veritat, quan roda la piloteta, des de dalt, un ex de Ràdio Sabadell.
Gerard Puentes, amb aquestes funcions d'analista,
Estudiant ja... en pràctiques en el seu dia, sí. Aquí, per si algú diu qui era Gerard Puentes de Ràdio Sabadell, va fer la beca com a periodista que és aquí a aquesta casa.
Correcte. Quan estava aquí, no sé si estava al Súria o estava al Manresa, ja no ho recordo bé, perquè t'he passat, com diem, amb aquests clubs, també al Badalona Futur, d'aquí que fos home de confiança de Lucas Viale, de Ferran Costa, etc. I ara compleix la seva segona temporada al Centre d'Esports Sabadell, i sí, amb el trípode i la càmera a dalt. Això sí, si dèiem que la temporada passada estava el Remy a prop d'ell, aquesta temporada, Adri, té el Guillem Tallada, que oficialment és l'analista estadístic, temes de big data, estadístiques relacionats doncs, amb el rendiment de la plantilla, etc. Doncs també estarà allà dalt.
Bona planta, eh?
Bona planta, d'aquí el distingireu segur.
Més d'un 90, eh?
Jove, bona planta. Tan bona planta, Adri, tan bona planta, que juga actualment a bàsquet. Poca broma, eh? Ha jugat a Lliga EVA, Tallada, és a dir, que al final bastant nivell, i aquesta temporada jugarà l'Espanyola Supercopa, rival, per tant, del Sant Nicolau, i aquí també veurem a quins partits podrà assistir i a quins no, perquè al final el Sabadell manarà, però també aquesta curiositat, eh? Si abans dèiem que Alís jugava a futbol amb el Gavà, Gerard Alís el readaptador, doncs aquí tens a Guillem Tallada jugant a bàsquet.
I per rematar-ho, tinc la sensació que l'estaf no s'acaba mai, i no perquè se m'estigui fent llarg, però és que déu-n'hi-do...
Comptant Ferran Costa, ara direm la vintena persona.
Vintena, eh?
Sí, sí, d'aquest estat vintena, és a dir, comptant els que tenen un rol principal al futbol base però que fan d'assistents al primer equip, si no m'he descomptat, a mi em surten 20 persones.
Doncs el 20è és un que ja hem esmentat per una acció en concret, Israel Simón del Pino, Irra Simón, exàrbitre, i que fa aquestes funcions d'aplicar el bar low cost, sé que té un altre nom, però crec que és més fàcil d'entendre com a bar low cost, amb, per exemple, l'expulsió de Macho en l'última jugada del Sabadell Dense.
Ell és el responsable d'aquesta barbella, gairebé podríem dir, eh? Sí, o vídeo suport.
És qui va instar a demanar el challenge.
És el que va ser el més espavilat, per dir-ho així, perquè el Sabadell, en l'última jugada d'estratègia, pogués tenir una situació de superioritat, i qui sap si hagués servit o no per guanyar, finalment no, malauradament, però no ens van concedir aquell últim córner, però bé, tampoc ens enredarem massa més en aquella última acció. Un exàrbitre ha d'estar amb mil ulls a les pantalles, per dir-ho així, controlant-ho tot, per saber si s'ha de demanar aquesta revisió de jugada. Va ser àrbitre a segona divisió B durant un fotimer d'anys. Ara en té 47 anys, per cert, per tant, ja fa algun que està retirat d'aquest càrrec d'àrbitre, i vaja, com diem, Madrid tindrà molta feina aquesta temporada. Havia coincidit amb Lucas Viale, per cert, al Llagostera, allà era delegat, i aquesta temporada tindrà aquest rol important en els partits a la nova Creu Alta.
Doncs sí, senyor, és un bon paper, i aquí un pas per davant, que anava al Sabadell i es va notar, insisteixo, amb aquesta jugada, que al final no va donar més rèdit, però que si en comptes de ser al minut 90 i escaig arriba a ser al 60, doncs hauria permès del Sabadell beneficiar-se d'una superioritat numèrica, i crec que va obrir la porta a més d'un rival de dir, ah, calla, que es pot aplicar per això, que no només és per demanar vermella, sinó que, com que han de rearbitrar aquesta jugada, segones grogues, etc etc, també estan incloses. Sergi Garcés, manes tu, tenim temps per passar per la publicitat o no?
Doncs mira, comencen a arribar ara els futbolistes del Sabadell. Ara comencen a arribar els primers jugadors que venen d'aquest entrenament, que, com dèiem, ha tingut lloc avui a Sant Oleguer. I el que no et sé dir és si el protagonista serà dels que vindrà en els primers cotxes o allò, com diu la llei de Murphy, que igual pot ser que sigui l'última i que sigui l'últim cotxe que arribi avui al bo del Joel Priego. Però bé,
assumeixo.
Aquí continuen arribant els jugadors del Centre d'Esports Sabadell. Per cert, ja que estàvem amb l'estaf tècnic, i aquesta li agradarà a l'amic Sergi Parc, ell que és home de bàsquet, heu parlat de l'amic Tallada, fill, del mític Joan Tallada. Per als que ja pentinem alguna cana, banqueta del Futbol Club Barcelona durant molts i molts i molts anys, una autèntica institució del Palau. Doncs bé, el seu fill, ara mateix aquí a l'estaf tècnic del Centre d'Esports Sabadell.
Doncs ara el fill a l'Espanyol.
Correcte, correcte. Els equips de l'Espanyol.
Déu-n'hi-do, jo no, no tinc res a portar, absolutament res, eh? O sigui, pentino canes, però controlo zero, eh?
Segur. Quan vegis la fotografia de qui és el pare, segur que el tens més que vist i de controlat, com dic. Va estar durant moltes èpoques, molts anys, amb diferents entrenadors, Manolo Flores, Aito García Reneses... Bé, era un dels habituals a les banquetes del Barça.
Ara ens entenem, aquests noms sí que sonen. Sergi, que assumeixo la responsabilitat. Fem un pas ràpid per la publicitat i tornem de seguida.
Vinga, va, va.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
GEMSA Gabinet Empresarial, el teu assessor fiscal, laboral i comptable, et desitja bona festa major.
Arriba al centre comercial Parc Vallès de Terrassa Dino Expo XXL, l'única exposició amb 120 dinosaures animatrònics en moviment real. Una experiència a viure en família de passejar entre dinosaures vius. Del 6 al 28 de setembre, entrades a la venda a taquilla cada dia. Adults 10 euros i nens 8 euros.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de dues en directe al tercer Hotel Suís de la temporada. Hem fet el qui és qui del nou staff tècnic del Centre d'Esport Sabadell amb aquesta vintena d'integrants, incloent-hi a Ferran Costa. Tot venia per l'ascensió, que encara no s'ha confirmat, del tècnic de Castelldefels. Teníem pendents la roda de premsa de Joel Priego amb un entrenament que s'ha allargat i que tot just acabava fa uns minuts al Josep Molins de Sant Oleguer. Per tant, passo ràpid per la nova Creu Alta i que el Sergi Garcés em digui quin és el camí que hem de triar, si avancem altres coses, si passa per la dutxa primer, si va directe cap a la sala de premsa Miguel Quereda, o com està el pati per aquí, Sergi?
Passa per la dutxa, passa per la dutxa. De fet, han arribat ja tots els integrants de l'equip, també l'estaf tècnic, ara estàvem entre broma i no broma, fotent una miqueta allò de canya, al cos tècnic. Clar, això se'ns avisa i en aquest sentit doncs, tindrem la feina feta una mica abans. Però bueno, en tot cas, aquí estem esperant que Joel Priego passi per la dutxa, es vesteixi de carrer, es vesteixi guapo i res, tindrem els últims minuts avui a l'hotel amb una de les cares noves d'aquesta plantilla.
Doncs faig un parell de punts i torno cap aquí, Sergi.
Vale, vinga, va.
El primer del món del bàsquet, precisament, ara que en parlàvem amb el Sergi Parc i el Sergi Garcés de Tallada, perquè el Sant Nicolau ha dut a terme tres incorporacions per afrontar la nova temporada en aquesta Supercopa masculina de bàsquet. Es tracta de l'ex del club Oriol Collado, format en el seu dia al carrer Jardí, Pere de la Torre i Gerson Lorenzo, que ja havia treballat sota les ordres de Jonathan Ramírez a les naus. El tècnic assegura que eren tres fitxatges que ja estaven tancats independentment de la categoria on acabessin jugant.
Fue a acabar temporadas y prácticamente el equipo se cerró en dos semanas. Hemos renovado la mayor parte de la plantilla, hemos incorporado a dos, tres jugadores, que ya los teníamos claro que fuera para una categoría o para otra, porque aunque estaba en el aire todo esto, lo que pudiera pasar. Entonces, bueno, ya te digo, es muy continuista todo, una plantilla, pues al final incorporamos gente que ya la teníamos a caballo entre el A y el B, ya la incorporamos definitivamente al A. Entonces, bueno, para nosotros es una continuar un poquito con el trabajo que estábamos haciendo. Subimos un peldaño, también habrá mucho equipo que ha subido de copa, entonces, bueno, seguiremos peleando ahí.
Recordem que el conjunt grana es va quedar a les portes de l'ascens a la pista, però la reestructuració de categories a nivell estatal amb la creació de la nova Lliga 1 sub-22 va fer que a principis de juliol es confirmés aquest premi als despatxos. El debut a la Supercopa tindrà lloc d'aquí a 10 dies al Màgic Lau contra el Lloret. I qui ha fet el camí a la inversa és el Club Natació Sabadell, que enguany militarà a Copa Catalunya. Ho farà únicament amb dues cares noves, Mike Miranda i David Díaz, i quatre jugadors que pugen des de la base. A més, a la banqueta continuarà el tècnic Pol Velázquez, malgrat el descens. Israel Esteve és el director tècnic de la secció.
Aquest pas enrere el que fa és que, bueno, doncs ens puguin pujar un parell de jugadors o tres de la base i comptar una mica més amb la gent de casa, que per això es fa un treball formatiu des de petits. I res, i important mantenir l'entrenador, el Pol, que no ha tingut cap problema en continuar, i malgrat tenir ofertes d'uns altres llocs, i continuar amb una mica amb el projecte que vam encetar, més enllà de la categoria on puguem o no estar, que evidentment Copa és una categoria important.
Si l'estrena del Sant Nicolau és d'aquí a 10 dies, la del club serà el dia 28 a casa contra el Claret. I en ciclisme, la Vuelta a Espanya creua avui el seu equador amb l'onzena etapa, tota una clàssica de 157 quilòmetres amb sortida i arribada a Bilbao i amb 7 ports puntuables, curts tots ells, però amb unes rampes considerables. Ahir es va imposar a la Rabelagua l'australià de l'UAE, de l'Emirates, Jay Vine, que va sumar el seu segon triomf parcial, mentre que el danès Jonas Vingegaard va recuperar el mallot vermell. El sabadellenc David de la Cruz, que recordem s'ha desentès de la General per ajudar el seu líder, Tom Pidcock, va entrar a més de 16 minuts. I a Portugal, el Grande Premio Jornal de Notícies, un altre top 10 per Raúl Rota. El ciclista de Can Uriac, del ràdio popular Paredes Boavista, va ser vuitè a la quarta etapa d'ahir, en final a Paredes. La victòria un dia més, i ja en van tres, va ser per l'argentí Nico Tavani, company de David de la Cruz, de David Domínguez del de Castellarnau, a l'Aviludo Louletano. Avui, cinquena jornada de 132 quilòmetres entre Porto i Arada. Queden 18 minuts, mal comptats, de programa. Els dedicarem al Centre d'Esport Sabadell. Jo no sé si entrarà tota la roda de premsa de Joel Priego o no, perquè avui anem camí de rècord no, perquè l'any passat directament va haver-hi un dia que no hi va haver roda de premsa, va ser de David Movilla en aquell cas, però déu-n'hi-do, el retard de mitja horeta que portem ja acumulat. Sergi Garcés, com està el panorama?
Doncs el que et deia, igual, estem esperant el protagonista que passi per la dutxa i es vesteixi. No hem avançat massa des dels últims 3 minuts. Sí que tinc un apunt, no sé si l'has pogut dir al principi, avui m'has de posar a falta perquè m'he saltat els 10-15 minuts d'editorial, és broma, però avui és probable, si no demà, que el club anunciï una d'aquelles notícies ja no tant només de present, sinó de futur. Hi ha previst que es millorin les condicions i, per tant, s'ampliï el contracte amb Alonso Zamora, aquest nom del qual hem anat parlant tant i tant durant l'estiu. Doncs aquest jugador amb tant futur i que també parla tothom, i ho dic així perquè jo encara no l'he vist jugar amb el primer equip, ni amistós, ni partit oficial, ni res, doncs ampliarà la seva vinculació, si no m'erro, fins al 2029, amb un canvi de condicions també en quant a clàusula de rescissió, etc., per blindar-lo i sobretot perquè el que venim escoltant tant de Pau Morilla, genial president, com d'Adam Rothstein, el màxim accionista del club, perquè el futur passi per operacions, podríem anomenar-les o etiquetar-les Javi Morcillo, operacions en les quals, si has d'acabar prescindint d'un jugador o algú ha de venir a trucar a la porta perquè interessa i molt un jugador jove del Sabadell, com a mínim sigui deixant una bona xifra de diners a la caixa del, del Club Arlequinat. I, per tant, doncs, el pròxim nom propi, de, ja et dic, si no avui, demà com a molt tard, s'hauria d'anunciar aquesta ampliació de contracte i millora de condicions econòmiques per un jugador que tot just, aquest any comença a ser juvenil. I tot i així farà tota la temporada amb el primer equip.
T'anava a dir això, que al final té 16 anys, queda molt llunyà, el 2029. Estem parlant d'un contracte a 4 anys vista, però perquè ens fem una idea, per quan arribi aquesta data signada ara, el 2029, Alonso Zamora tindrà només 20 anys. O sigui que estem parlant d'un contracte llarg per poder treballar amb ell amb temps i amb tranquil·litat, però és que la insultant joventut provoca això que comentàvem ara, que quan acabi el contracte de 4 anys encara tindrà 20 anys, un Alonso Zamora, central de Can Uriac, sorgit del Sabadell Nord, però que fa una dècada que juga ja al futbol base del Sabadell, és a dir, des dels 6 anyets que vesteix l'Arlequinada.
Perquè et facis, o perquè la gent es faci una idea, més enllà de l'edat, Adri, acaba contracte o acabaria contracte amb aquest nou acord quan hagi complert el seu primer any sènior.
Correcte.
És a dir, un contracte que el vincula al Sabadell aquests tres pròxims anys, que teòricament són encara en etapa formativa, en els tres anys que hi ha de futbol juvenil, i per tant el quart any seria el primer seu ja de ple dret com a jugador sènior. Vinga, va, som-hi, anem cap a baix, que ja ens espera Joel Priego, anem cap a la sala de premsa.
Tenia una altra guardada per si de cas, eh?
Digues, digues.
No, que tenia una altra guardada per si de cas, havíem de fer més temps, però veig que no.
No, no, ara ja no, ara ja anem just darrere del protagonista d'avui, aquesta roda de premsa.
Deixa'm dir, Sergi, molt ràpidament, que si per si de cas s'allarga més del compte i passem de les dues, mataríem el programa per deixar pas al Notícies Migdia, però vaja, crec que amb 14 minuts ha d'haver-hi prou.
No, a no ser que ara ens sorprengui Joel Priego i tingui un discurs semblant al de Ferran Costa.
No parla malament.
De que cada resposta... doncs per... Vinga, va, som-hi. Joel, bona tarda. Bé, en aquestes dates, quan tot just acaba de començar la temporada, les primeres preguntes, o com a mínim, solen ser bastant de tòpic. De primer, com has vist l'equip després del primer partit? I sobretot, entre cometes, allò de, suposo que també satisfet d'aquesta titularitat i de veure que d'entrada tens aquesta confiança per part del míster.
Doncs l'equip molt bé, crec que va ser un partit en el que vam anar de menys a més, potser els primers minuts no vam acabar d'estar del tot bé, però sí que és veritat que a mesura que van avançant el partit crec que vam agafar el pes, vam generar moltíssimes ocasions i a ells els va costar moltíssim jugar, i crec que va ser un partit molt incòmode per ells. I a nivell personal, doncs, molt content. Al final vaig sortir a titular, vaig tindre molts minuts i res, intentant no aprofitar.
Que punt de regust t'agradó els que va deixar el marcador o el resultat final? Si es troben conclusions positives amb el pas del temps.
Sí que és veritat que el fet de treure un punt, doncs, et deixa aquesta sensació de que amb les ocasions que vas tindre podies haver-te emportat els tres, però al final crec que és important veure un equip sòlid que li costa que li generin, i sobretot que tenim facilitat per generar, que no ens està costant en aquest aspecte. I crec que, bueno, que ara només falta que entri i anar acumulant resultats positius.
Tenint en compte que era l'estrena en Lliga, l'equip se'l va veure molt bé físicament, jo crec que va ser una de les claus, i de cara a aquesta pròxima jornada és el primer viatge llarg, camp complicat, però sí que és cert que el Sant Luqueño arriba amb menys dies de descans que vosaltres. Creieu que per aquí també pot estar la clau, en aquesta pressió alta, en anar-hi a totes?
Bueno, al final nosaltres som un equip que va endavant, que va pressionar dalt i fa que els rivals es sentin incòmodes. Sí que és veritat que el fet de ser un viatge llarg, doncs, a vegades costa una mica més, però bueno, crec que tenim facilitats per estar còmodes i per arribar en les millors condicions possibles, i no crec que ens resti.
Agafo el fil de la pregunta de la companya. En quant a idea de plantejament,
el Ferran ja ha comentat en alguna ocasió aquesta idea d'anar-hi, de ser un equip que va molt amunt, que pressiona ràpid, que intenta recuperar ràpid. No sé si aquí veurem un petit binomi, la diferència de jugar en un camp com és la Nova Creu Alta, a diferents camps que us podeu anar trobant. Poso com a exemple el del Sant Luqueño, un camp amb sensació, com a mínim, no per metres, però sí amb sensació de ser més estret, de ser més petit, on no et puguis sentir tan còmode. No sé si aquí ha de canviar una miqueta la idea de partit.
Bueno, al final crec que nosaltres hem d'intentar mantindre les coses que ens estan anant bé i crec que en aquest aspecte l'equip es troba molt còmode, anant cap endavant, tirant pressions altes, fent que els rivals no mantinguin possessions llargues i no es vagin trobant ells còmodes a mesura que avancen els minuts, i crec que aquesta és la nostra línia.
Què esperen del Sant Luqueño, que només ha jugat un partit? De fet, amb el mercat obert, encara que es va tancar dilluns. Què espera realment del rival que es trobaran aquest pròxim diumenge, recordem-ho,
no,
pel mar?
Cosa, però bueno, serà un partit on segurament ens apretin. És un camp on la gent des de fora també apreta, perquè està tot molt a prop, i crec que ells intentaran fer semblant a nosaltres un partit incòmode en el que ens costi trobar el nostre joc i generar ocasions, però al final doncs hem d'intentar trobar la manera de generar i de seguir en aquesta línia i cada vegada trobar-nos millor.
Hem vist molt, a la pretemporada has tingut molts minuts també com a titular l'altre dia, però ets un jugador molt polifacètic i no sé on et sents tu més còmode al camp.
Bueno, jo ja us ho vaig dir, al final on em sento més còmode és per banda dreta, tant d'interior com d'extrem, però sí que és veritat que aquest any estic tenint minuts de carriler també, i és una posició que cada vegada em sento més còmode i en la que si puc acumular minuts, doncs benvinguts.
Et deia el Marc, et deia el company, una miqueta aquesta sensació que deixa la primera jornada, sabent que no seran amb els objectius gairebé d'obligació que tenia l'equip la temporada passada, de recuperar la categoria, ara la realitat segurament, sense perdre l'ambició, però de ser un altre amb un esglau potser més baix, no de ser cap de cartell, per dir-ho així. Més enllà d'això, t'ha sorprès alguna cosa de la primera jornada? Que sempre, com deia el Marc, són una mica estranyes per tot plegat, però alguna cosa que comencis a intuir, de dir, bé, ja veiem, ja es pot dibuixar una miqueta com ha de ser aquest grup 2 de la primera federació?
No, crec que és molt... a la jornada 1 crec que treure conclusions és un error, perquè al final els equips encara tenen incorporacions, els equips s'han d'anar fent, hi ha equips que tenen moltes incorporacions noves, com bé nosaltres, i crec que fins que no vagi avançant la competició no pots treure cap conclusió.
Tot just és la segona jornada, que ara són hores, ve d'aquest empat, no sé si dintre del vestidor ja s'ha parlat.
Sí, s'ha parlat ja dins del vestidor d'aconseguir la primera victòria, quan abans millor per treure's un punt de pressió de guanyar ja i també trencar aquesta paret, aquest petit sostre.
On anem el dia a dia, la veritat, i no és algo que es parli, però al final nosaltres passem el dia aquí treballant i el nostre objectiu sempre és treure els 3 punts.
També l'altre dia era l'estrena d'aquest bar low cost i ho vam preguntar a alguns companys, no sé si vosaltres també ho parleu, analitzeu aquestes situacions arbitrals, aquesta novetat de la temporada i com ho veu viure també des del camp.
Al final és una eina més que han incorporat aquest any. En principi és per aquest tipus de decisions que poden decantar un partit, doncs entrar i ser més precisos i res. Crec que ara encara està desenvolupant i s'ha d'anar encaminant, però aprendre a utilitzar-la el millor possible i treure-li el màxim de partit possible.
Doncs fins aquí la roda de premsa amb Joel Prigó, primer protagonista amb la temporada ja en marxa, a la sala de premsa Miguel Quereda, un dels molts
ho escoltàvem ahir, ho sentíem ahir, Adri, i ho llegim també a Ràdio Sabadell, un dels molts jugadors catalans que aquesta temporada hi ha en aquesta primera plantilla del Centre d'Esport Sabadell.
El polivalent, jugador que igual pot jugar en posició més ofensiva i caure per dins a peu canviat, com fer-ho en el carril. Ho hem vist ja a la pretemporada i també fins i tot per estones en aquesta primera jornada. El situes en l'onze teòric 11 de diumenge al Palmar o no?
Sí, sí, sí. Veient, sobretot, a més ho dèiem durant el directe, potser li va costar una mica entrar en el partit, o la sensació que tinc jo és que li va costar una mica també, a l'igual que l'equip, gairebé la valoració que ha fet ell del partit seria a nivell col·lectiu i a nivell individual bastant semblant. Primers minuts una mica de veure-les venir, fins i tot amb un punt de veure sorpresos per l'Eldense, però la veritat és que després va ser un dels que se mantengui, va capitanejar també aquesta reacció del Sabadell en la segona meitat. No veig per què Ferran Costa hauria de plantejar-se fer cap modificació, cap canvi de cara al partit d'aquest diumenge al Palmar.
A un quart de set arrencarà aquest Atlético Sanluqueño Sabadell. Simplement per acabar, Sergi, avui tenia preparada una llista de què se n'ha fet dels jugadors de l'última plantilla, aprofitant que dos d'ells seran rivals. A més, Trapero i Javi Feria van ser titulars a Alcalá de Henares contra l'Atlético Madrileño, un al mitjapunt amb el 10 a l'esquena, l'altre com a central al darrere, Trapero i Feria. Són dos dels quatre que estan a primera federació. Els altres són Morcillo, precisament rival en aquesta primera jornada amb l'Atlético Madrileño, va tenir res, uns minutets a l'afegit, i un Peque Polo, el Juventud Torremolinos, que es comenta, s'ha publicat, que ja té problemes econòmics. O sigui, som al mes de setembre i ja tindria algun endarreriment a nivell de nòmines. De la resta, 11 futbolistes continuen a la plantilla, 11 futbolistes són arlequinats, continuen al centre d'esports, i hi ha 4 que estan a segona federació: Javi Delgado al Salamanca, Tico Iniesta al Alcoyano, Miquel Ustrell al Reus i Alfredo Pedraza al Fuenlabrada. És veritat que va marxar al Vietnam, però la seva aventura al Nin Bin va durar només 2 mesos. A l'estranger tenim a la segona belga a Diego Cámara al Lokeren, sense equip, a més de David Movilla, Ryan Bakayoko, Marc Vargas i Gianni Cassaro, ahir parlàvem amb ell, i dels del mercat d'hivern, Marro a segona federació al Bergantiños, Gompi a l'Olot, també a segona federació, igual que Carlos Pérez a la Vila i Juanma García a l'Orihuela. Salguero s'està recuperant d'una lesió de gravetat, té contracte amb el Cádiz Mirandilla, que ha baixat a tercera federació. Segurament, Sergi, de tots, el que més sobta és veure Gianni i Vargas sense equip.
Gianni, que ha estat per aquí, per les oficines. Ha estat ara fa uns minuts, quan encara no havia arribat la plantilla, quan encara no havien arribat la resta d'excompanys, ara ja, malauradament pel porter lloretenc, i ha estat aquí acabant de tancar coses, i sí, sorprèn, ja ho hem dit, en el cas de Gianni, ho afegeixo o incorporo gairebé la mateixa sorpresa, com dius, amb el cas de Marc Vargas, jugadors que van tenir un paper destacat en quant a minutatge, en quant a presència, en quant a importància, fins i tot m'atreviria a dir, la temporada passada en un dels equips que va acabar pujant de categoria, com és el Sabadell, i que malauradament, cadascú segur amb les seves vicissituds i amb els seus detalls i amb els seus matisos, però cap dels dos ha acabat trobant de moment aquí per aquesta temporada 25-26. Per tant, com agents lliures que són ara ja, podrien incorporar-se a qualsevol equip en el moment que vulguin, sempre que aquests equips hagin deixat fitxes lliures, evidentment.
Igual que Hugo García i que Lluc Matas, que eren en fitxa de filial però estaven en dinàmica de primer equip l'any passat, segueixen d'aquests joves Quim Utgés i Ivan Tebar, que s'està recuperant de la lesió, i d'aquests jugadors en fitxa de filial que estaven amb el primer equip, els altres 4 a tercera federació: Pol Marín Júnior al Badalona, Pol Castell al Vilanova, Lucas Pagès al Sevilla C i Edu Moedano a Las Palmas C. De fet, estava cedit per part del conjunt Gran Canari. Sergi, alguna coseta més des d'allà?
No, que a mica van marxant els jugadors d'aquest estadi de la Nova Creu Alta, amb aquesta sessió llarga que avui ha fet Ferran Costa, que és cert també que li hem d'afegir el que dèiem ara fa una estona, que havia començat amb retard i que ens ha portat a que tot anés una mica més lent del que ens hagués agradat, però bé, com a mínim hem pogut sentir en directe Joel Priego en aquesta roda de premsa prèvia, com dius, al partit davant l'Atlético Sanluqueño d'aquest pròxim diumenge, en plena festa major de Sabadell, i previ, veurem si amb retard o no demà, recordem en directe Ferran Costa. La roda de premsa habitual dels divendres s'avança aquesta setmana per circumstàncies de la logística de la preparació física dels jugadors, s'avança a dijous. Per tant, demà, si no passa res estrany, i esperem que en hora, Ferran Costa també en directe a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I a més, demà s'estrena amb derbi contra el Terrassa el Valero Sabadell al torneig històric femení. Avui, per cert, a 2:00 el Sabadell B juga el Joan Cortiella un amistós contra el Castellà. Gràcies, Garcés, fins ara.
Fins ara.
Recollim estris i marxem. Us deixem en bones mans amb el Pere Gallifa i tota la gent del Notícies Migdia, abraçada des del control de so de la Rocío García per recuperar el programa d'avui amb aquesta roda de premsa tan tardana de Joel Priego. A radiosabadell.fm podeu trobar el podcast de l'Hotel Suís. Que vagi bé, bon dimecres.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.